Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, comencem aquesta hora repassant l'actualitat. Us parla Borja de María. El president de Síria, Bashar al-Assad, ha assegurat que el règim no ha recorregut a la tortura i ha rebutjat l'informe d'Amnistia Internacional sobre les tortures en una presó propera a Damasc amb l'argument que està basat en meres acusacions d'opositors i desertors. Al-Assad ha assegurat que l'informe que denuncia l'execució d'entre 5.000 i 13.000 persones a la presó de Saydanaya és vergonyós i que l'organització no governamental no ha portat proves per sustentar-ho. Canviem de qüestió perquè la Unió Europea ha donat un ultimàtum a Barcelona i a Madrid per la contaminació per diòxid de nitrogen. La Comissió Europea dona només 2 mesos per aplicar mesures correctores abans de recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'ultimàtum està motivat pel fet que aquesta contaminació és un seriós risc per la salut dels ciutadans. Es calcula que 400.000 persones moren prematurament cada any a Europa per la contaminació, de les quals 70.000 s'atribueix directament al diòxid de nitrogen. L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que és conscient del problema i que vol posar-hi solució, però que necessita l'ajuda de la Generalitat i de l'Estat. I el testimoni del cardenal arquebisbe de Bangui i l'imam de l'Àfrica Central en el programa Temps de Diàleg d'aquesta casa demostra com el diàleg interreligiós és possible quan es mira l'altre com un germà i no pas com un enemic. La germanor entre el cristià Diodoné de la Palainga i el musulmà Omar Kobin i la Yama són una crida a la conversió i suposen una frescor de la nostra fe, que és la que ens dona la veritable llibertat. Per practicar això, deien, és necessària la confiança. De fet, el cardenal va acollir l'imam a casa quan aquest no tenia llar i la seva vida corria perill, i han impulsat el diàleg interreligiós i ecumènic juntament amb els protestants. Fins aquí la informació, ens actualitzem a les 10 del matí.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2777 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Què tal? Salutacions. Molt bon dia a tothom. Ara mateix passen 4 minuts de les 9 del matí. Estàs escoltant la Fórmula Estel i nosaltres continuem aquí amb molt bon ritme després d'escoltar les notícies amb Borja de María, i ho fem amb els Vigis, que ens desperten amb aquest tema, More Than a Woman. Molt bon dia a tothom.
Ràdio Estel.
I obrim l'espai Plusvàlua Dones i ho fem amb Carla Gràcia. Carla, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Carla, què ens portes avui? De què parlarem?
Mercè, doncs avui parlarem sobre les pensions amb Raquel Parisi, economista, Ana Boza, advocada, Mireia del Pozo, advocada, i Mercè Blanco, empresària.
Estarem molt, molt pendents del Plusvàlua Dones. Moltíssimes gràcies, Carla.
Gràcies a tu, Mercè.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Benvingudes, benvinguts. Quan una parella té un fill, és la dona qui demana una reducció de jornada. És la dona qui deixa de treballar en algunes ocasions per cuidar fills i avis. I també és la dona qui acostuma a tenir el sou més baix. Quan tot això passa, les dones només pensen en tirar endavant la família i en donar la millor cura pels seus fills i grans. Però les conseqüències són clares. La pensió mitjana dels homes és de 1.130,46 euros al mes, mentre que la de les dones és de 708,35 euros, un 37,34% menys. Avui hem convidat a Raquel Parisi, economista, per entendre millor tot l'entramat de les pensions i el biaix que ens fa tan mal que hi ha entre homes i dones. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Raquel Parisi, economista, vostè, tu, si puc parlar amb més proximitat, que treballes els números des de sempre, que saps la importància que significa un 37% de diferència en el sou. És molta diferència en un moment que, a més, les persones doncs, són més vulnerables.
Sí. Els números són números, però a mi m'agraden perquè és una radiografia molt clara, però hem de pensar que darrere un número hi ha una realitat humana. I les dones no només som, si em permeteu l'expressió una mica potser d'estralera, més pobres durant l'època laboral, sinó que ho continuem sent durant l'època de pensionista.
Per què? A què es deu aquesta reducció, aquesta diferència en les pensions tan forta?
És una suma de diversos factors. En podríem dir tres de claríssims, que serien un menor nombre d'anys cotitzats per cobrar la pensió, ja em refereixo, la remuneració més petita, inferior, que cobrem durant els anys que treballem, i, finalment, moltes dones, com bé anunciaves a la introducció, treballem a temps parcial, amb jornada reduïda. I aquests tres factors, la suma, i us podrem desglosar durant el programa, és el que fa que a l'hora de cobrar la pensió es converteixi en aquests moments en un 37% menys.
Doncs, si li sembla, anem per passos, perquè són temes molt importants que normalment quan passen no en som conscients i que després ens trobem amb les conseqüències. Les dones tenen un salari entre un 19 i un 21% inferior al dels homes pel mateix lloc de treball i per la mateixa responsabilitat.
Sí, això amb números d'Espanya estaríem parlant d'un 23,25 menys en concret i estem, malauradament, amb una mitja superior a la Unió Europea. La Unió Europea estaria entre un 16 i un, o sigui, entre un 16% en funció dels països que féssim de mitjana. Per tant, en aquest sentit estem clarament pitjor, que no vol dir que Europa estiguin bé, perquè estan amb un 16%.
I què cal fer? Perquè això fa temps que ho anunciem. Home, i quan
sí, restrem. Aviam, parlàvem de reduccions de jornada. Primer, hi ha moltes dones que ho fan, o unitats familiars, vull dir, parelles, que ho fan amb convenciment, eh? No és una crítica, hi ha gent que fa... Que és un...
Però parlant del,
sí,
del sou,
però
en
parlant
concret.
Amb el sou, clar, aquesta reducció de jornada implica més enllà dels diners, perquè també t'implica una pitjor projecció professional. T'implica segurament poder tenir tasques de menys responsabilitat i tot això són sumes que es van afegint a menys salari.
A la carrera professional.
Tu parteixes de menys salari perquè cobres, treballes menys hores, cobres menys, però és que això t'impedeix a tenir una projecció, a tenir una carrera més bona.
Però si parlem de la bretxa salarial, estem parlant del mateix lloc de treball, és a dir, ja no només la projecció que tingui la dona, sinó al mateix lloc de treball un home i una dona, la dona cobra un 20% menys.
Sí. Actualment és així. Els empresaris, per norma, ja imputen en el sou de la dona, sobretot en la dècada dels 30, però majoritàriament, aquest cost afegit, perquè sap que aquesta dona, quan serà mare o durant la maternitat, tindrà més baixes, tindrà reduccions de jornades, qui demana permís per malaltia dels fills...
És un càlcul directe que fa l'empresari?
Sí.
O és un tema de prejudici?
Respon bastant a la realitat, perquè realment, si agafem els números també, mirem excedències per maternitat, veurem que, per exemple, números de l'any passat, de les excedències per cura de fills, que hi ha altres causes d'excedències, estudis, etc., un 95,90 de les excedències que es van sol·licitar l'any passat van ser dones per cures de fills. Vull dir que sí que hi ha un tema social, però que respon a una realitat.
És a dir, d'alguna manera els empresaris, vostè diu, que es curen amb salut d'aquestes dones que han de deixar la feina o per aquests moments en què, quan tindran fills. Però això ho hauria de,
sí, mentre...
hauria de pesar sobre l'empresari o, sobretot, sobre el sou de la dona?
Hauríem d'entendre com a societat que tenir fills o la corresponsabilitat entre pares i mares per l'educació dels nostres fills és una riquesa. I això és un benefici social i també ho és econòmic a nivell de societat, a nivell de dades macroeconòmiques, però també a nivell de rendibilitats de l'empresa. Fins que no ho tinguem tots interioritzat, que és un benefici i una necessitat, perquè llavors parlarem d'envelliment, de disminució de natalitat i que la demografia com afecta també, fins que no tots hi posem de la nostra part amb la responsabilitat que tenim, difícilment ho solucionarem.
Les dones també són majoria en contractes temporals.
Sí. Ja ve amb aquesta mateixa lògica dels contractes temporals que es van fer l'any passat i no canvia tant amb les excedències. Estem parlant del 97% són dones.
97%?
100 dels contractes que es van fer l'any passat són dones. D'acord que estem en un moment que tot just comencem a sortir d'una crisi, el mercat laboral s'ha espatllat moltíssim, tots hi hem sortit perjudicats. Llavors, això ha distorsionat, diguem, des del punt de vista que estem analitzant, ha alterat les estadístiques dels últims anys, però continuem, per exemple, el 2016, tenint 90% de temporalitat.
I amb dones, principalment, perquè per sí. Sectors? Per què es dona tant percentatge
per exemple,
amb dones?
En el sector de serveis, que també és un sector on hi ha, principalment és de dones, és el que està més ocupat, si estem parlant que el sector serveis actualment és el principal de la nostra economia, dintre aquest sector serveis el 70% també són dones. Vull dir que tot va sumant. Uh-huh. També és un sector que també va, per exemple, molt lligat al turisme, a restauració, també doncs, són unes hores, unes temporades a l'any. Vull dir, hi ha més paràmetres a estudiar, però així, per dir-ho, les dones sortim sempre perdent.
Estem parlant d'aquest plusvàlua a dones sobre les pensions amb Raquel Parisi, economista. Clar, si les pensions es comptabilitzen sobre el salari, que les dones sempre tenen de mitja un salari un 20% menor al de l'home, a més a més, doncs el tipus de contracte, un contracte temporal, també tindrà menys possibilitat de ser cotitzat o de tenir una major cotització, i a més, les dones es demanen una reducció de jornada, que això té un impacte directe en la cotització final o excedències i fins i tot estem parlant doncs que aquest 37% de diferència.
Exacte, perquè també hi ha el tema de les excedències, per exemple, per cura de fills, que tots aquests anys no computen. A més, ara hi ha una reforma que es va aplicant gradualment fins al 2022, que serà, en comptes de tenir en compte els últims 15 anys cotitzats, s'amplia fins a 25, amb la qual ja agafa, sobretot a tots, però a les dones, en època de cura de fills. A la dècada dels estem també parlant de que la dona cada vegada té fills més tard, per tant, a la trentena llargs, fins i tot als principis dels 40, hi ha en cura de fills per maternitat. Aquesta ampliació de fins a 25 anys que es té en compte els anys cotitzats fa reduir. I un altre tema ja més específic.
Per parlar sobre les pensions, també hem convidat a les nostres tertulianes, Anna Boza, advocada matrimonialista. Bon dia.
Hola, bon dia.
Mireia del Pozo, advocada i gerent del CES, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia.
Molt bon dia.
I Mercè Blanco, empresària.
Molt bon dia.
Què en pensen d'aquest tema que anàvem una mica desgranant amb Raquel Parisi?
Aviam, d'entrada, quan la Raquel ha comentat les darreres reformes legislatives, la sensació que dona és que en lloc d'anar endavant i millorar, anem endarrere. Sembla que anem com els crancs, perquè estàvem passant de comptabilitzar de 15 anys, ens en estem anant als 25 anys per poder fer els números. Aleshores, en aquests 25 anys, com deia la Raquel, doncs hi ha gent que s'ha agafat reduccions de jornada, precisament per la criança dels fills. Què passa quan una dona agafa una reducció de jornada? Dic dona perquè normalment ho agafen les dones, que els homes
tenia
també ho poden agafar.
Tenia els números, no, Raquel Parisi? Un 97%.
Exacte. Normalment també ho agafen les dones perquè el sou dels homes és més alt. Sí. Quins són els efectes? Perquè no són immediats, no són per tota la vida, són a la llarga, i a vegades això la gent no ho té present. Quan una dona agafa una reducció de jornada per cuidar del seu fill, això acaba afectant a la pensió. La seva pensió baixarà. Però un altre tema, si durant el temps que ella té reducció de jornada es queda a l'atur, perquè avui en dia ja sabem que moltes empreses han de tancar, el seu atur també es veu afectat per aquesta reducció de jornada. Això també s'ha de tenir en compte, per tal, legalment, i des del govern s'hauria de procurar avançar.
Clar, perquè la pregunta o la proposta conseqüent seria, doncs, que les dones no agafin reducció de jornada, però llavors on queda la cura dels fills? No ho sé. Clar.
Exacte.
Anna Boza.
Sí, sí, és el que estem dient, el que esteu dient. Aquest matí tan... que ja ens fa pensar en totes aquestes coses. És a dir, és que depenen de... Aviam, a més a més, és que depenen de nosaltres quan els nens són tan petits. Vull dir, és una reducció de jornada o un estar al 100% per ells, perquè és que ens necessiten per tot. Vull dir, no és que ja, encara que es tingui un bon pare o una bona parella, jo m'atreveixo a dir que és aquell mami, 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 que inclús el tens enganxat al cap. Vull dir, has d'estar organitzant i fent. I llavors, clar, has d'intentar compaginar les dues coses. I quan se't posa damunt la taula, si la maternitat o la feina és quan tantíssimes vegades la gent diu, o parlàvem l'altre dia, que molt bé recordaves, amb la Muriel Casals, no vols renunciar. Llavors, clar, has de fer aquests equilibris i, d'acord que a nivell matrimonial anem cada vegada més amb una custòdia compartida. Precisament, la setmana, normalment es fa per setmanes alternatives, el que es pretén és que la dona, per igual que el marit o que l'home, pugui accedir al món laboral, pugui tenir vida pròpia i pugui tirar més enllà, que no només, perquè, clar, quan és al damunt monoparental, només la dona encara se li complica més el tema. Però vull dir que és difícil, són si moltes coses.
Si la dona no agafa la reducció de jornada, algú ha de fer l'acompanyament a l'escola a les 9 del matí o 8 i algo a les 5 de la tarda. Per tant, vol dir que s'ha d'agafar una tercera persona, algú a qui s'ha de pagar. Surten els números? Pregunto, no tothom ho pot pagar. Hi ha moltes famílies, o moltes famílies monoparentals, que es veuen obligades a agafar la reducció de jornada perquè no tenen cap altra opció.
Jo, sincerament, trobo que encara estem igual, les dones. Encara estem igual. Ningú ens fa cas. Ningú ens fa cas. Sí, sí, no és així. Per exemple, fills amb discapacitat física, psíquica o sensorial, què passa? Les ajudes també han desaparegut. Els que tenen malalts, escolteu-me...
La cura dels grans.
A veure, com tu muntes això? Ah, resulta... Ah, bueno, doncs mira, a la feina, doncs reducció de jornada. Molt bé. Llavors, què li passa a la petita i mitjana empresa? Què li passa amb l'autònom que té dues persones treballant? Doncs, molt bé, no hi ha... escolta, només faltaria. Ves a cuidar qui sigui. Però aquell empresari o aquell autònom té que anar a buscar una altra persona. Ha de donar de l'alta, ha de donar de gastos.
I tant.
Aquí, i els altres, i aquí els que manen... Els que manen, jo ja parlo així, els que manen, on estan? On miren? Resulta que ara només hi ha uns que tenen uns problemes. Els altres no existeixen. Llavors, som com una... Estem igual.
Ah, perquè una cosa és la reducció de jornada per gent gran, per la cura de gent gran, o quan tens un fill malalt, és diferent que la reducció de jornada quan l'agafes pel teu fill menor de 12 anys. Perquè en el menor de 12 anys tens els dos primers anys que sí que et baixa el salari proporcionalment amb les hores que has reduït, però durant els dos primers anys la resta de prestacions es mantenen igual. Això també és important tenir-ho en compte. Mm-hmm. En canvi, quan es tracta d'una reducció de jornada perquè tens una persona fins a un segon vincle, un segon grau familiar malalta, o perquè han ingressat en internat el teu fill, aquell temps es redueix a un any. Si les prestacions són d'un any, no de dos anys.
Raquel Parisi, com ho veu? El que comenten les companyes.
Home, tenim molt camí a fer. El 2014 la Unió Europea va fer una recomanació, per exemple, de que a totes les empreses, si els treballadors ho demanaven, expliquessin el sou de, entre gèneres, homes i dones, amb igualtat de condicions i de llocs de treball. Tot just ara, el govern espanyol s'està plantejant d'aplicar aquesta recomanació. No és una obligació, vull dir que en parlem molt, però actuem menys. Mm-hmm. I els números d'equilibris de les pensions actualment tampoc ajuden a gaires reformes.
Saps que Espanya és el sisè país en bretxa salarial.
Sí, sí.
Aportaves el tema de les noves pensions o d'aquestes petites reformes que s'estan fent i que sembla que no en siguem conscients de l'impacte que tindrà finalment, no? Aquest allargament dels anys de cotització a 25 anys, que per l'home doncs, potser ajuda que els últims anys, doncs, si ha tingut una mala sort i l'empresa ha tancat o el que sigui, doncs tingui més possibilitats de compensar, sí. En el cas de la dona li van prejudici.
Li van contra.
I també comentava, no?, aquesta reducció del complement de mínims que principalment perceben les dones que han cobrat la no contributiva sempre perquè no van treballar mai en una altra època, a més, o que doncs, tenen només l'ingrés per viudetat, etc. Aquest es redueix considerablement, que no arriba a vegades ni als 600 euros al mes.
No, ara aquesta ajuda de mínims està amb 380 euros com a màxim. Vull dir que
això no es pot viure.
No, per tant, anem quadrant els números, al revés, diguem, tenim aquesta caixa i dividim per tants. Llavors, és evidentment que rebaixa. S'ha fet unes bonificacions en tema de natalitat, no sé si encara tenim temps, mm-hmm. que hi ha una bonificació a l'hora d'entrar a la pensió, diguem, el primer any, la pensió base del primer any que comences a cobrar, del 5, 10 i 15% en funció si has tingut 2, 3 o 4 fills. Si en tens un o no ets mare, no hi ha benefici.
Clar, per això actualment la pobresa té nom de dona.
Mm-hmm. Correcte.
Clar, i a més aquest import mitjà tendirà a la baixa, en lloc d'anar a l'alça. Per tant, què estem volent dir? Que encara hi haurà més dones pobres.
I a més amb un salari molt més baix, perquè cada vegada els salaris són més baixos.
I crec que s'ha de fer la reforma fiscal. Aquí, jo per mi, és el gran problema, la reforma fiscal.
I en tot això sembla que, d'alguna manera, el govern ens empenyi cap als plans de pensions privats.
Si diu que d'algú les aniran retallant aquestes pensions i menys quantitat i més problemes i més temps per cotitzar i més feina, no sé, un futur una mica complicat.
Actualment només 7 de cada 10 pensionistes té... 7 de cada 10 cobren exclusivament la pensió pública, vull dir que hi ha poca tradició.
Amb la crisi econòmica que hem viscut aquests anys, és pràcticament impossible estalviar. Per tant, si un no pot estalviar, com t'has d'anar fent un plan de pensions i cada mes s'ha d'anar posant? Hi ha un estudi d'Inverco que diu que cal un estalvi de més de 270.000 euros per cobrar una pensió inferior de 900 euros al mes.
Uf.
O sigui, s'ha d'estalviar 270.000 euros. Uf, Anna
Boza, com ho portem, això? 270.000 euros?
Jo m'estic donant el dia avui, ja. M'estic donant el dia quan surti aquí amb capucineta amb un croissant, perquè vaja matí m'esteu donant. Una mica més d'energia.
El tema important, si intentem compensar tota aquesta mala gestió que tenim, per dir-ho d'alguna manera, de la planificació de la pensió per les dones que contribueixen a la ciutadania amb nous ciutadans i que els cuiden també als grans i a persones doncs, amb dificultats físiques o psíquiques, com podríem fer perquè, doncs, d'alguna manera, aquesta inversió per la dona no li anés en decriment, sinó que li anés a favor o, com a mínim, fos justa? Què caldria fer?
Moltíssimes coses. Primer de tot, pensar en ella. Però aquí només es pensa segons l'aire que respirem.
En concret, quina mesura o quines mesures podríem proposar?
Pues han de mentalitzar-se de que la família ha canviat i que la dona té un projecte tan o més important. Llavors, les legislacions ens ajudin. El que no pot ser és que sempre paguen un tipus... Els impostos sempre els paguen els mateixos, els que no ens escapem.
Administracions públiques i les polítiques el que han de procurar és entendre d'una vegada que la dona forma part de la feina que està dins del mercat laboral, però que també ho ha de combinar amb el tema de ser mare. Perquè l'única persona que pot portar criatures al món, que pot engendrar, és la dona. Per tant, la natalitat ha de cabre completament dins del mercat laboral. Aleshores, durant aquests anys, les lleis i les polítiques ho han de fer entrar al lloc de que afecti. És que estem aportant a tota la societat, si estem fent un bé.
Aviam, una societat menys masclista, i entendre la maternitat no perquè enarbolem la bandera com per fer una excusa. És a dir, com a mi em deia el ginecòleg quan estava embarassada, l'embarazo no és una infermedad, no és una malaltia. Tu pots seguir funcionant, però s'ha de tenir en compte que pots tenir una sèrie d'inconvenients que sense no estar embarassada et poden sortir. Doncs és el mateix quan ets mare. Pots funcionar igualment, pots tenir un fill. Llavors aquest fill et suposarà doncs, que pot estar malalt, que necessites uns horaris per atendre's. Llavors no és cap inconvenient, sinó que l'hem d'adequar. No s'ha de veure com un efecte negatiu. La maternitat no resta.
És clar,
és a dir, ni és una excusa per no fer res, perquè diries, si jo conec aquella senyora que amb aquesta excusa no fa res, perquè també existeix,
sí, una
efectivament, i no ho negarem. Però no és aquest el problema. El problema és que tot s'ha d'encabir com entendre d'una manera normal i que formem part de la societat, perquè som el 50%.
Clar, ho hem de normalitzar.
Això.
S'ha de normalitzar. La societat és 50% homes, 50% dones. Per tant, hem d'anar aquí, a aquesta igualtat.
Raquel Parisi, ens escoltava molt atentament.
No,
que,
segura,
com ho veu des del punt de vista dels números?
Sí, no, estic segura que si repetim aquest programa d'aquí 10 anys, sortosament les dades hauran canviat. Perquè...
Sí, que optimista. Ah,
sí,
ja ens agrada una mica millor, eh?
No vol dir que seran equitatives, però millor sí. Fa 10 anys les dones treballàvem de mitja 27 anys, amb el que això representava, amb el que hem parlat. Actualment ja la mitja ja és de 32. Estàvem una distància de 11 anys respecte als homes fa 10 anys i ara els homes han disminuït un... Vull dir que les dones es van incorporant, estem millor preparades, amb més estudis, per tant, millor salaris, i tot això ha de traduir-se molt aviat, espero, amb la pensió.
Doncs amb aquestes bones esperances i expectatives de Raquel Parisi, tanquem el Plusvalua Dones d'avui. Ha estat un plaer, com sempre, Mercè Blanco, Anna Boza, Mireia del Pozo,
gràcies.
Raquel
Moltes
Parisi.
Gràcies.
Gràcies per haver-nos il·lustrat sobre aquest tema tan important com és les pensions en les dones. Seguirem parlant del Plusvalua Dones, de totes les petites injustícies que fan que la vida de la dona sigui una mica més difícil. Com sempre, amb Mireia del Pozo a la producció, Mario Ramírez dels controls tècnics, qui els ha parlat, Carla Gràcia, Plusvalua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, CES. Ens retrobem, com sempre, cada dijous vinent, de 9 a 9 i mitja.
Plusvalua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.